Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabeu que la patata del bufet és una varietat tardana? Se sol plantar cap al mes de març i es cull a finals de setembre. Es cultiva sobretot al Solsonès. A Odèn i a Linyà en són unes poblacions que se'n fan. I també a Orís, a la zona d'Osona. És una patata d'hivern, una patata amb formes, una patata gustosa, bona. Es cull cap a finals de setembre, encara que varia, com diem, en funció de la comarca. És important guardar-la en un lloc que no hi hagi gaire llum i amb unes temperatures frescals per evitar que les patates grillin. Com que el seu cultiu és petit comparat amb altres varietats, es comercialitza durant uns mesos i la forta demanda fa que no n'hi hagi per la resta de l'any. És ideal bullida i amb un raig d'oli d'oliva verge extra. I si podeu fer un bon suquet, feu-lo, que us agradarà.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Vinga, va, que ja tenim els fogons ben encesos, les cassoles estan bullint, fent xup-xup. A la fregidora la tenim... Mira, encara la tenim freda, avui, la fregidora. Resulta que avui tenim uns brunyols de bacallà espectaculars, amb una miqueta d'all i julivert, que amb una miqueta de vermutet, això és una combinació de meravella. Bé, vinga, va, anem a l'idea, que si no, avui se'ns farà tard. Què farem? Doncs, home, avui farem una entrevista fantàstica des de Porqueres amb un dels autors més prolífics de llibres de cultura gastronòmica catalana, en Jaume Fàbregas, que parlarem de ranxos, parlarem de suquets, d'un estudi fet llibre amb més de 40 anys d'entrevistes a pescadors, també alguna pescadora i a la gent de mar, en definitiva. Però abans de tot això, què farem? Home, doncs mirarem allò, escoltarem el tuit de l'Imma Puigcorbé, la nostra veterinària de confiança, i la Gui Virgínies, a on anem? Doncs avui anem cap a Barcelona, perquè l'Òscar Gómez avui no agafa el cotxe, agafa el metro. I després què farem? Home, doncs després d'anar a Porqueres, tornarem cap aquí, perquè tenim a l'Esther Roeles a punt des de Badalona per fer-nos una miqueta de cuina dolça, i acabarem anant a l'Empordà amb en Jordi des del Sallarín a l'Olivar d'en Jan, que ens té preparat el seu poema vitivinícola. Esperem que us ho passeu bé. Vinga, va, anem-hi? Sí? Va, Daniel, va, que avui et toca tu fer de cambrer.
La Fonda, amb Pep Noguer.
El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Entendre que els animals no tenen un piu de color vermell que s'encén per indicar quan estan malalts i que no pots triar que tots els animals pareixin entre setmana i entre les 10 i les 12 del matí.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim l'Òscar Gómez a punt per emplenar una pàgina més de la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar, bon dia, com anem?
Molt bon dia, Pep. Avui estem fantàsticament bé i feliços de compartir amb vosaltres la recomanació que us portem.
A veure, has agafat el cotxe avui o el metro?
Doncs avui he agafat el metro, perquè avui he baixat fins al barri gòtic. Avui anem al restaurant Rasoterra.
Home!
Que, fixa't, és un dels restaurants vegans de Barcelona. Però, atenció, hem de fugir del cliché del restaurant vegà. Sí, hem d'anar un punt més enllà, perquè el Rasoterra és un restaurant vegà i de perfil gastronòmic. Uh-huh. Digues, perdona.
No, anava a dir que, a més, aquí podríem dir que hi tenim l'embrió del concepte i de l'associació de l'Slow Food Barcelona.
Clar, perquè mira, Chiara Lombardi, i Daniele Rossi, que són les dues persones que són al timó del restaurant, doncs, bueno, ells fan una cuina divertida, saborosa, moderna, sofisticada i compromesa. Tan compromesa que la Chiara és l'actual presidenta de l'Associació de Slow Food Barcelona. És a dir, que el Rasoterra, a part d'un restaurant, una miqueta també és una manera d'entendre la vida a la nostra societat.
Déu-n'hi-do. A veure, va, i què hi menjarem aquí? Que, per cert, aquí dinar res de res, sopar.
Bueno, però no passa res. També va bé anar a sopar, no, i surts després a la fresqueta.
Clar, ho dic perquè si algú que ens escolta vol anar-hi a dinar, no en fan de dinars, només fan sopars. No?
I també treballen només en fórmula de... No és ben bé un menú, és com una mena de... Ells hi diuen fórmula, però bueno, en essència també és veritat que s'assembla un menú. Has d'escollir entre uns primers, uns segons i unes postres, uh-huh. I no, diguéssim, no tenen una carta com a tal. Però veuràs que els plats... Bueno, veuràs, ja ho saps perfectament, que els plats són molt variats, molt divertits, hi ha molt per triar. Per exemple, des del primer dia que van obrir, tenen les croquetes d'espinacs a la catalana.
Oh, que bo.
Que això, doncs, és una forma de donar-li la volta a aquest plat tan nostrat i fer-lo en format croqueta, però si anem ja a uns plats una miqueta més sofisticats, aquesta cuina més gastronòmica que comentàvem, tenen, per exemple, una albergínia blanca amb figues marinades en agredols i mongetes de Tolosa, que és una passada de plat, perquè a més és aquesta meravellosa hortalissa, que és l'albergínia blanca, que és fina, 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 té una carn meravellosament subtil i sedosa, i glacegen amb salsa de miso tot aquest conjunt. I la veritat és que és un plat de molta complexitat, textura, sabors, matisos, és fantàstic.
Mm-hmm. A veure, va, què més? Que això m'agrada.
Mira, una carbasseta farcida de crema de mongetes del ganxet amb picada d'all, mm-hmm. I te l'has d'imaginar, la carbasseta rostida a dintre la crema de mongetes del ganxet, la picada d'all per sobre, i al costat acompanyen amb una amanida de rúcula i carbassó tallat finet, confitat en agredols, vinagrat, diguéssim. Aleshores, també tornes a tenir àcids, la cremositat, la força de l'all, la carbassa amb aquest sabor de la tardor. La veritat és un plat també meravellós. Si t'agrada la pasta, fan pasta fresca, uns cavatelli que elaboren amb salsa cremosa de carbassó i pebrot groc i que barregen amb olives de calamata i toc cruixent de pa fregit. I aleshores és també un altre cop, fixa't que sempre estem parlant de textures i diferents sabors, combinacions, òbviament tot vegetal, però és una cuina que s'allunya d'aquesta simplicitat que de vegades pensem en els restaurants vegetarians, bueno, un tros de tofu i una salsa i tal. No, evidentment no tots els vegetarians són així, quedi clar que no estem criticant això, però també és veritat que el Rasoterra, diguéssim, se'n va a un extrem supergastronòmic d'aquest tipus de cuina.
De fet, és una d'aquelles coses que moltes vegades, Òscar, hauríem de reflexionar, no? És a dir, es pot ser vegetarià menjant vegetals i ara, evidentment, sembla que digui una obvietat, però és que quan hi ha una proposta vegetariana en un restaurant, encara que no sigui vegetarià, la gran majoria de les vegades anem o es va a buscar, doncs, una proteïna vegetal o una proteïna, deixa'm dir-li, industrialitzada, que no cal, és a dir, unes mongetes, com deies ara, uns cigrons, unes llenties, ja és proteïna, no? Llavors, podem fer-ho amb mongetes del ganxet d'aquí, o cigrons de Mura, no? I ja està. I a més, com dius tu, molt gastronòmic.
Molt gastronòmic. Fixa't, al Rasoterra fan un tempé d'ametlles marcones amb tomàquet mandó de Collserola, que també és precisament aquesta forma d'anar a buscar la proteïna, en aquest cas a través de les ametlles, d'una forma casolana, d'una forma superdivertida i que fuig de les preparacions industrials, que aquest també és un problema, no? Quan estem anant a buscar aquesta proteïna, a més amb preparacions que venen dels processats i que bé... Si es poden evitar, doncs millor que millor, i menjar d'una forma més directa, més natural.
Mm-hmm. Molt bé, escolta, i de postres, que tenim alguna coseta?
Doncs sí, tenim un parell d'idees que a mi em semblen fantàstiques. Unes són uns albercocs especiats amb crema d'ametlla, O un altre postre que han fet aquest estiu i que deu estar ja les últimes setmanes perquè el meló s'acaba, però era una sopa de meló amb cogombra, oh, en almíbar, amb escuma de menta i nips de cacau. Imagina't, és la sopeta aquesta, que m'agrada molt que incorporin el cogombra dintre de les postres. De fet, el cogombra i el meló són família, no? Són cosins.
I tant, sí.
Però aquest punt de posar el cogombra, que li dona un matís també diferent, trobo que és un encert sensacional, com pràcticament tots els plats del Rasoterra.
Doncs vinga, va. Entra a la Guia Virgínies al restaurant Rasoterra de la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Els pescadors anomenen ranxos els plats de la cuina que es fan a la barca. El ranxero, malgrat la precarietat material d'espai, d'escassetat i de tovells, pel moviment i també pel vaivé i pel brandar de la barca causat pels temporals, aconseguirà fer que uns plats en general seran celebrats per la tripulació. Alguns, com el suquet, han esdevingut un dels grans referents de la cuina catalana, sense oblidar les olles de peix i els rossejets d'arròs i fideus. Així comença el llibre Ranxos i xefles de la cuina popular catalana, el petit gran llibre de la cuina dels pescadors de Jaume Fàbrega, de l'editorial Úrsula Llibres. Jaume, bon dia.
Bon dia.
Gràcies per deixar-nos venir aquí a casa teva.
Gràcies a tu, és un plaer.
Entremig sí. de llibres que, escolta'm, cada vegada que venim aquí des de la Fonda ens meravella estar en una casa on s'hi viu tanta cultura.
Bueno, mira, és humil. De fet, jo havia set professor de Història de l'Art i Teoria Tècnica de l'Art a la Universitat de Girona. He fet estudis propis, no, sense títol, de periodisme i antropologia. I jo crec que la cuina comença sempre per una paraula, és a dir, la paraula, és importantíssim. I a partir de la paraula, doncs vas esbrinant la història, elements antropològics, i això en els pescadors es veu molt bé, perquè els pescadors són persones molt sàvies, a diferència dels pagesos, que jo vinc de pagès, i és una cultura molt diferent, el pagès és sorrut, tancat, està només en el seu món, en canvi el pescador és tot el contrari. El pescador li agrada parlar, cantar, és del món, perquè ha viatjat. Molts dels pescadors que surten aquí tenien aventures fantàstiques perquè havien anat a Àfrica amb el corall, bueno, etc. A Amèrica, naturalment, a Cuba, etc.
Home, em fas pensar, clar, pescadors, per exemple, te'n vas per aquí a la zona de Palafrugell i hi ha moltes habaneres, però els pagesos tenen les corrandes, no?
Sí, no, les corrandes estan molt bé, però els pescadors també tenen les cançons de taverna, clar, que és l'equivalent, diguem. És un altre món, de fet. El pagès està molt bé, igual que el del pastor, sobre els quals també he fet un llibre, i sobre els pagesos també, però o pescadors, és un món a veure, que circula. Inclús entre ells es passen receptes, sempre ho han fet. Perquè a cada barca hi havia el ranxero, que era el cuiner, i tenien un cuiner professional que només es dedicava a cuinar, i que era molt respectat o molt insultat si no ho feia bé. Si no ho feia bé, el despedien.
Però clar, també suposo que aquella època, o ara, per exemple, el ranxero, a part de saber cuinar, també n'ha d'aprendre, perquè clar, no és el mateix fer un suquet segurament amb segons quins tipus de peixos que amb uns altres.
Evidentment. O pescadors, com que aquest llibre està fet a base d'entrevistes durant més de 40 anys, la majoria de pescadors, de fet, s'han mort ja, per desgràcia. Alguns havien tractat en Josep Pla, com l'Armós, en Papat, de l'Escala, de Sarriera, etc. I els pescadors, amb això, som els savis, sempre anaven a aprendre. És a dir, hi havia un noi jove que ho posaven a aprendre de ranxero amb un que en sabia més. I naturalment es transmetien els coneixements. I a més, entre ells, per exemple, els pescadors d'Alacant, o els pescadors fins i tot d'Andalusia o de la Cala, Tarragona, doncs van transmetre receptes als pescadors de la Costa Brava. Com, per exemple, els rossejats de fideus, que són propis d'aquestes zones últimes que he dit.
Clar, és curiós això que dius ara, no? que hi hagi tanta, diguem-ne, tanta traspàs de cultural entre una cosa i una altra, perquè precisament el rossejat de fideus és un d'aquells plats que sempre, diguem-ne, etimològicament ens ha fet pensar molt, no? Perquè inclús ho hem vist mal escrit, a molts restaurants,
sí.
I diuen arrossejat,
perquè no ve d'arròs, ve d'arrossejar, perquè es pot fer fideus amb arròs. I de fet, a Catalunya, la major part dels restaurants, quan ens diuen que fan una fideuà, és mentida, fan un rossejat. Perquè la fideuà no es fa amb fideu de cavall d'àngel, i a més té teca, perquè la fideuada, que també és un plat d'origen mariner, de Gandia, és com una paella d'arròs a la valenciana, però amb marisc, diguem.
I es fa amb el fideus al forat, gruixut. No?
El forat, no necessàriament. A Gandia no els agrada, curiosament.
Carai.
Sí, a Gandia, o del foradet, eh?
Sí.
Fora de Gandia és més utilitzat, però a Gandia mateix no els agrada.
Què fan, el del número 2, no?
Sí, sí, gruixudet, eh?
Vull dir, en canvi, el rossejat de fideus...
Es fa amb cabell d'àngel.
Amb el cabell d'àngel.
Sí. Que és quan queda trempat, així cap amunt, eh? Però, i a més, la diferència fonamental, i en el llibre també ho explico, és que el rossejat es menja amb un all i oli, però curiosament no era pels fideus, l'all i oli. L'all i oli, com que era com una escudella i carandolla de mariners, i es bullia amb patates i verdures, per fer el fumet, doncs aquestes patates es menjaven de primer plat amb all i oli, perquè era bullit. El peix i les patates bullides es menjaven amb all i oli. I llavors es menjava amb un brou concentrat o fumet o els fideus. Per tant, no portaven all i oli, igual que la fideuada autèntica no en porta mai. Però els valencians és una aberració, diguem.
Clar, de fet, com dius tu, la roixet de fideus seria l'escudell carrandolla, sí, de la gent de Marina.
No? Ah, exacte. Sí, sí, és així. Perquè té, de fet, té tres plats... té les verdures i peix que s'ha embullit, el caldo si es vol, i després els fideus o l'arròs.
Clar, aquí hi ha una cosa important amb aquesta colla de ranxos i de xefles, Jaume, i és que el ranxo podríem dir que era el menjar de mar enllà, és a dir,
de
des dins de la barca,
sí.
I després hi havia les xefles,
ah, exacte,
no?
Sí,
que
sí.
Aquestes eren de terra endins.
Sí, bueno... segons les zones, diu xefles o xefuis. Jo, abans de posar-hi el títol, primer havia posat xefuis, però vaig fer unes consultes per internet, a través de les xarxes socials, i va guanyar la denominació xefles, que és el que vaig posar. I una xefa, que en algunes comarques és una paraula que no es coneix, doncs és com un tec, un tiberi, i era el que feien els pescadors, que eren molt aficionats al bon menjar, això ja ho deia Josep Pla, doncs quan es trobaven en una cala o en una barraca, com la barraca dels Oiris, que encara existeix a Palafrugell, i s'hi fan xefes, és a dir, s'hi fa, per exemple, el Niu i altres plats espectaculars, més creatius, per dir-ho així. Era la cuina d'autor, per dir-ho així, era les xefes.
Jaume, aquest llibre, Ranxos i xefles de la cuina popular catalana, clar, suposo que podria ser molt més ampli del que és,
sí,
tot
sí.
Això són 170 pàgines.
Sí, sí, era molt més ampli. Sí, perquè eren entrevistes, primer, pescadors de tots els països catalans, també d'Itàlia, de Croàcia, etc. Com a mínim havia parlat amb ells. I de Catalunya Nord hi havia una aportació fantàstica amb receptes que mai s'havien explicat, però esclar, l'editor va considerar que seria massa extens i poc comercial. Segurament tenia raó, pel tipus de llibre que edita. Llavors hi van treure aquests, només hi ha cites, de pescadors de Catalunya Nord, per exemple, de la Costa Vermella, o bé, o les mateixes entrevistes de pescadors de la Costa Brava es van abreujar molt, perquè tot el que parlaven, per exemple, no sé, del temps, o folclore, o supersticions, com per exemple que a la barca no es podia dir la paraula guilla. Que...
Ah, no?
No, avui era, o expulsaven el pescador que deia això.
Guilla?
Guilla, sí.
I què té a veure?
Bueno, creien que portava mala sort.
Ah.
Hi ha altres supersticions que en el llibre que m'explicaven. Tot això no hi ha sortit, i espero un altre dia... Però això hauria de ser una diputació, una institució pública, que hauria d'editar, perquè hi ha un cabal de saviesa popular i marinera extraordinari.
Jaume, clar, aquest llibre, com diem, Ranxos i xefles, que és un llibre de la cultura, podríem dir, dels pescadors i sobretot de la cuina de dins la barca, clar, el format de ranxo, i això ara, per exemple, em fas pensar en vidreres que aquest any,
sí,
2023,
sí.
El novembre es farà la gran festa dels ranxos catalans.
Ens hi veurem, em penso.
Em sembla que ens hi veurem,
sí,
algun dia.
Sí.
Clar, ranxo ja vol dir, primer, vol dir allò, menjar popular.
Sí, bueno, no? A veure, origen és un altre. El ranxo era el menjar que es feia a la mili, a l'exèrcit.
Exacte.
Jo t'ho puc dir perquè jo vaig ser caporal de cuina a l'Acadèmia General de Saragossa, que d'aquí en devia venir a amb aroma, ho dic, que en devia clar. Venir a la vocació clar, però a la gastronomia.
Jaume, pensa que, per exemple, ja que ve d'aquí, moltes vegades el ranxo sembla que tingui una connotació negativa.
Sí, i, però pels no? pescadors no. No, pels pescadors no la té. Pels pescadors, el ranxo seria, diguem, el condumi necessari per treballar i també per gaudir, perquè no volien que sempre es mengés el mateix. Hi havia pescadors que et deien, per exemple els de Palamós, que estaven absolutament avorrits de les gambes, que no en volien menjar més, perquè com que pescaven molt i els hi avorria. I no cal dir que la llagosta era considerat un menjar de pobres.
Clar, de fet, era llagosta amb pollastre, no?
Per això, exacte, que es va fer, això m'ho va explicar un pescador de Tossa, que el dia de la festa major, per allargar el pollastre, com que es presentaven parents, i el pollastre era la part bona, el tall, llavors hi afegien un ingredient pobre, que era la llagosta, per allargar el plat.
I en canvi ara la llagosta, diguem-ne...
És al revés, sí.
Clar. Clar, hi ha una cosa important aquí, és que a una barca només hi pots posar-hi aliments que més o menys no siguin peribles.
Exacte, exacte.
I l'altre, el s'han de pescar.
Exacte.
No?
Però això, d'aquí intervé la saviesa del pescador, que amb aquests pocs elements en què pot comptar, igualment els que dèiem al principi, que és la dificultat de cuinar en una barca que es mou, amb un fogó molt precari, que pot caure, que alguns m'explicaven anècdotes, que un cop tenien tot el ranxo fet, els hi queia. I havien de tornar a fer, els quedaven sense menjar. Però l'enginy o extraordinària saviesa dels pescadors és que amb els pocs elements aconseguien un plat únic que més fos saciant. Saciant vull dir que els hi tragués la gana, que els atipés. I el truco va ser, que va ser una aportació extraordinària, l'aparició de les patates, que això va ser una revolució. Moltes cuines marineres s'han quedat més arcaiques que la catalana. Seria el cas de la provençal amb la bullabessa, que és molt bona, evidentment, però no té patates. O plats semblants, o brodet de Grècia o de Croàcia, que és com un suquet però sense patates. En canvi, la gran aportació dels mariners catalans i en part dels portuguesos i gallecs, amb la caldeirada, va ser introduir les patates, perquè abans es menjava només amb pa, diguem. I llavors es combinava el pa, una llesca de pa de 3 quilos que feia de plat, i allà s'hi posava a sobre el peix i les patates. I llavors també el gran secret de l'allioli de barca, que és, no té sofregit, el de sofregit és el de restaurant o de xefa, diguem, doncs és l'allioli, que l'allioli doncs atipa molt i et dona una sensació de que no tens gana. Per tant, la solució és absolutament màgica i perfecta.
Clar, aquí hi ha una cosa molt important, que és, tu deies el foc, evidentment, però l'altre és el recipient. És a dir, sí. aquí no s'hi valen coses baixes, són cebolles.
La cassola catalana, bàsicament, i olla també de ferro covat, perquè no es trenqués. Precisament jo tenia a casa la cassola aquesta de ferro covat que feien servir els pescadors, els pagesos també la feien servir. I n'hi havia un de casa, de la meva casa a Peirau, que el vaig cedir al Museu de la Cuina Catalana de la Costa Brava, que està a Tossa, que encara no s'ha inaugurat. Però els pescadors, la seva gran aportació és la cassola catalana. Clar, que era de ferro covat i ara es fa de l'alumini de fosa, que està molt bé també.
Clar, i malauradament que cada vegada està més en perill d'extinció aquesta cassola.
Sí, mira, hi havia una foneria que era en Dolot, per cert, que es varen traslladar a Estanyol, em sembla, i ara ja no la fan, era Castell, per desgràcia. Però hi ha uns que no sé si encara la fan, que es deia OMSM, que durant un temps en varen fer, ara no ho sé, perquè fa temps que no en tinc notícies. I és un recipient extraordinari, que jo comparo amb el boc xinès, per la seva capacitat de fer-hi diversos plats i guisats, i per estalviar, perquè necessites poc oli, també.
Avui som a Porqueres, aquí en aquesta casa fantàstica d'en Jaume Fàbrega, entremig de llibres, de discos i de compact disc, que veig que també tens una bona colla a part dels llibres, eh?
Sí, sí.
Doncs, clar, hi ha una cosa que és molt important, ara que parlem dels ranxos, de les xefles i sobretot de la gent del mar, que és les paraules, no? Que és la llengua. Segurament també, així com ara parlàvem que la cassola, podríem dir, corbada, no? Aquesta còncava de la cuina catalana, s'està perdent, també hi ha moltes paraules que estan en perill d'extinció.
Sí, evidentment, el llenguatge mariner és riquíssim i molt precís. tant pels vents com per les tempestes, les hores del dia, o els freus a llocs de la costa. Tot això jo ho recollia en el primer redactat del llibre, més extens. Un dia, a veure si ho podem publicar, no sé, una institució hauria de fer, perquè és més un treball d'antropologia. És un llenguatge riquíssim, sense o molt poques contaminacions del castellà. L'única que he observat, o de les poques, era la paraula remendar.
Remendar.
Sí, que ve del castellà, però es va introduir totalment ja en un sentit propi dels mariners, que remendar és arreglar les xarxes.
Les xarxes, no?
Cosir, etcètera.
Per exemple, si mirem una mica cap al nord, a Llançà, diu, en parla molt de la Mar d'Amunt, no?
Sí, sí, en el llibre hi surt, sí. Eren classificacions que feien els pescadors, és a dir, la Mar d'Amunt era aquesta part del nord de la Costa Brava, que l'he treballat molt també. De fet, vaig fer un llibre monogràfic sobre Llançà, que havia de publicar l'Ajuntament de Llançà, i al final va restar inèdit. Només van publicar un resum, un fulletó, a través també d'entrevistes pescadors d'allà. Hi ha la Mar d'Amunt, el Freu, després la zona de les Gambes també tenia un nom, aquesta part soterrada o enfonsada que hi ha a Palamós. Bueno, sí, ells es coneixien, a part dels vents, hi ha el lèxic riquíssim, tot el lèxic de les barques. És a dir,
I del Plats, no? Per exemple, n'hi ha un que tu coneixes molt bé, que és el Simitomba.
Sí, exacte. Eh? El Simitomba, de fet, és una variant del Suquet, però és dels pescadors de Tossa. A Blanes era menys conegut, però és sobretot de Tossa. I ve de tombar del cim i tombar cap a baix. Això és que se sacsejava la cassola o l'olla. Perquè originàriament jo tinc una teoria que es feia amb una olla, que és un recipient que ara s'ha perdut, però que els pescadors també feien servir. I que del poc lloc que s'ha conservat és a Sant Pere Pescador. És la famosa olla de peix, que em sembla que em fan una mostra.
Clar, perquè fas pensar que, clar, una olla, tal com entenem, i moltes olles que tenim a casa, no ens van bé, perquè, clar, ha de ser una olla...
No, era una olla de ferro colat, sí, de ferro colat, i tampoc era molt alta. Era olla que a pagès també existia, que es feia servir a vegades per les faves, però permet sacsejar sense que el producte sortin a fora.
Diguem. I, a més, que la tapa... diguem-ne que acaba cap endins perquè pugi el vapor
sí,
i torni a baixar l'aigua.
Fa un efecte vapor, és un recipient fantàstic per cuinar i és una llàstima que no s'hagi perdut, sobretot als restaurants.
Jaume, parlant de suquets, quants suquets tenim a la cuina catalana?
Home, n'hi ha moltíssims. Jo mateix vaig fer un llibre sobre el suquet però al Museu de la Pesca de Palamós i per exemple, a part del suquet més tradicional, que segons alguns pescadors i altres no, perquè cadascú té la seva opinió, era el d'escòrpora, o de rufins, que és una varietat d'escòrpora a Cadaqués. Hi ha pescadors que diuen que ui, no, escòrpora, res. O millor és el de serrans, o millor és el de sardines, o millor és el d'anxoves, o millor és el de congre. Cada pescador, diguem, et dona la seva opinió.
Home, clar...
I curiosament, el que no feien mai els pescadors era el de rap, que és el que ara fem més. No els agradava. Clar.
Bueno, perquè potser, com deies abans, el suquet de rap potser és molt un suquet de restaurants, no?
Sí, exacte. I també té una explicació. A part de la tècnica de pesca, que abans no anava en profunditat, però els pescadors, la seva cuina, curiosament, és molt exacta. És a dir, que són autèntics professionals. I, per exemple, quan fan un suquet, compten exactament el líquid que cal posar-hi. I el que es fa amb la caldereta de Menorca. I, per exemple, el rap no els agrada perquè el rap fa humit al plat, deixa anar aigua. Inclús molts pescadors et recomanen que per evitar això abans ho enfarinis i ho fregeixis per un roquet. Perquè ells no volen que hi hagi més aigua del compte. Llavors el plat, com diuen ells, que és llenguatge de pescadors, queda disgustat. Clar. Que em va agradar molt aquesta paraula.
De fet, no sé si ho he llegit en algun dels teus llibres, però que es necessiten 4 persones per fer un suquet, no?
Sí. Un boig, bueno, no sé, no recordo exactament.
Sí, el boig és...
Bueno, no, el primer que diuen és que necessita tenir peus plans. És a dir, per estar allà atent. No? I sobretot el foc ha de ser molt i molt rabiós. Com en diuen,
un boig pel foc,
exacte,
no?
Sí,
i un garrepa per l'aigua.
Per l'aigua, exacte. Sí,
un generós per l'oli.
Per l'oli, sí.
I l'altre deu ser...
No sé, l'altre no recordo. Però sí, sí.
Un bon pescador, no?
Exacte, em sembla que són tres coses. Però bueno, sí, sí, és veritat. Ells tenen, per exemple, això de l'aigua, per ells era sagrat. I el primer que em deien, bueno, de líquid, exclusivament un plat soper per persona, només.
Clar. I clar, hi ha una cosa aquí que té a veure, diguem-ne, aquesta teoria del suquet, i és que, clar, no és el mateix fer un suquet amb una carn dura, com pot ser una escòrpora o un congre,
cada coure
allò 10-12 minutets, a unes sardines que només a posar-les...
Les sardines que quasi els hi posaven al final, i a les anxoves també. I l'arròs de sardines... abans es fregien abans o no, depèn de la recepta, però es posaven ben bé al final l'arròs, és a dir, que els deixaven, no diré crues, però allò cruenques, que se sentís bé al gust. És a dir que...
Clar, la sarsuela la podríem considerar un suquet o no?
No, no. La sarsuela és un invent urbà.
De festa major?
No, es va inventar, això ho ha trobat un amic meu, que és en Jordi Tresserres, que és un personatge extraordinari, que un dia hauries d'entrevistar, per cert. Jordi és el president internacional de l'OICOM, de l'Organització Mundial de Museus, etc. I bé, som col·legues i molt amics, i aquest ha investigat per a la seva família, que és una família de casa bona, però que tenia moltes ramificacions, per exemple, a Barcelona o a Barceloneta, i segons ell, i jo m'enfio perquè el que diu va a missa, segons ell, la sarsuela es va inventar a Barceloneta, al segle XIX. Uh-huh. I jo crec que sí, jo de fet ja m'havia aventurat a dir que era un plat urbà, que no era de pescadors, perquè té sofregit, té una barreja de peix i marisc, és un gran plat, jo crec que és i ho he escrit, el plat més important de la cuina del peix a tota la Mediterrània. És insuperable. Per mi està clar, per damunt de la bullabessa i qualsevol altra.
Clar, a més a més, és molt ric, no? Perquè tu controles, diguem-ne...
Sí, sí.
O sigui, a part que és gustós, per al sofregit que hi ha i pel brou, controles, diguem-ne, la quantitat i varietat de peixos
exacte,
que hi ha.
Exacte, sí, sí. I, bueno, i a més hi ha... Aquí el llibre hi surt i explico que hi ha diverses variants. O gent que la fa només amb ceba, el sofregit, d'altres que fan també amb tomata, els que hi posen pebrot i no n'hi posen, els que hi posen conyac o birranci, bé, els que enfarinen o no el peix, bé, hi ha moltes variants, diguem. Però és un plat que jo en diria urbà. És a dir, de cuina urbana. Un gran plat, per cert.
Clar, si mirem una miqueta el nostre mapa, diguem-ne, de la costa catalana, hi hauria una diferència, diguem-ne, gastronòmica tan sols entre l'Alt Empordà i el Baix Empordà?
Hi ha diferències, sí. Per exemple, diferències i elements comuns. L'element comú, curiosament, és l'element forà. És a dir, tant a l'Alt Empordà com a l'Alt Empordà varen venir pescadors de la Cala o de l'Alacant i van introduir, per exemple, l'ús del peix sec o de les senyores. I en el llibre es veu que hi ha moltes receptes que la gent pot dir que aquest tio s'ho inventa. A la Costa Brava, senyores, doncs sí, l'ús de les senyores i el pebre vermell, el color que en diuen a l'Ebre, és una aportació de pescadors, sobretot procedents de la Cala, o l'Ametlla de Mar.
Clar, hi ha una cosa important aquí, i ho veiem, per exemple, al Baix Empordà, amb esniu, no?
Sí.
Que sí que no és de la barca,
sinó que... Sí, això sí que és una diferència. La cuina del mar i muntanya sí que és un invent del Baix Empordà. És a dir, concretament, de la zona del Palafrugell fins a Tossa. I tenim el niu, el peix xupava amb patates, bé, i tots els meravellosos i extraordinaris mars i muntanya que han anat sortint com per la intel·ligència artificial, podríem dir, perquè n'hi ha de tot tipus, des de peus de porc en gambes, bé, els més insospitats. Un dels més curiosos que em va explicar un pescador és un de l'Escala, que era amb bacallà, cargols, bueno, coses extraordinàries.
I la selva? Hi tenim algun tret identificatiu?
Sí, a la selva hi ha, sobretot, el simitomba, Bé, els suquets no, són iguals, pràcticament, no hi ha diferències. A la selva hi ha algun arròs particular, com l'arròs de l'Art de Lloret, que de fet és un arròs de peix i marisc, que es feia amb una cava Canyelles, que és un arròs famós, que encara es fa, per sort, I bé, i fora d'això, la nomenclatura, perquè sobretot a Tossa els noms dels peixos a vegades o dels crustacis a vegades canvien, diguem, eh? Vull dir, però fora d'això hi ha molts elements comuns.
A la selva, fins i tot, alguna pescadora, que això ara va canviant...
Sí, eh? Jo l'he fet treure aquí, l'única pescadora que tenim a tot Catalunya, que per cert havia fet una entrevista llarguíssima, que va ser molt greu que no ha pogut sortir el llibre, només surt una part, la part que em parla de pesca, i és un cas únic, diguem, d'una pescadora que va pescar a la barca i que ella cuina més. I que, curiosament, viu a muntanya, a la vora de la Cellera, en una casa sense llum elèctrica. És a dir, que és un contrast enorme. Vull dir que...
En canvi, ara tenim la sort que ja n'hi ha més, no? Per exemple, a la Pat Bros, a la zona de Llançà.
Sí, però són més de... no són professionals com aquesta. És pescadora en el sentit que va amb una barca de pesca, no fa té el títol de patrona, per tant, no la podria conduir ella, encara que li agrada fer de cuinera, diguem.
Anirem una miqueta més cap avall i trobaríem la zona del Maresme, que aquí també sí. Deu canviar una miqueta,
que,
no?
Que canvia una mica, però no tant, perquè també és una zona de suquets. El Maresme, si el que ha portat, per exemple, és algun suquet extraordinari, de, per exemple, de llamanto. I també la cuina dels calamars.
Eh?
També olles, també hi ha unes olles de peix fantàstiques. Eh?
Hi ha la lluenta, per exemple, aquesta mena de cloïsa grossa.
Ah, exacte, no? És dir, el Maresme té especialitats pròpies com el calamars, la gamba, també d'arenys, els camarons, i tot això ara hem de començar a parlar en passat, per desgràcia, perquè moltes d'aquestes espècies, per exemple, la pescadora aquesta m'ho explicava, que ara ja no troben gamba vermella, que era la pròpia de la costa, sinó gamba andalusa, blanca, la de Huelva, pel canvi de clima, doncs estan desplaçant les espècies autòctones per altres de mars més càlids.
Clar, llavors ja, si mirem una mica cap a Barcelona, tenim, com deies, la Barceloneta i el Garraf, que també hi ha una bona cuina, la zona del Garraf.
Sí, precisament el Garraf, aquest amic meu que t'he citat, en Jordi Tresserres, ara està fent un llibre sobre la cuina del Garraf, jo estic fent el pròleg, i també hi ha una cuina interessant, naturalment, però bàsicament és la de tota la costa catalana, que és bastant uniforme. És dir, perquè, com he dit, els pescadors entre ells es comunicaven. No eren compartiments estancs. I llavors, en aquesta zona també es fan rossejats, es fan sarsueles, etc. A part del peix fregit, que és habitual. A mi em sap greu ara veure com el peix fregit a la catalana, o a morralla, que és fantàstica, s'està perdent, però una cosa plana, que sempre la mateixa història d'allò que en diuen peix a l'andalusa. Que a més, si ho fos de veritat, no estic pas en contra, però no ho és, perquè a l'andalusa es fan farina de cigrons, i aquí ho fan amb farina normal. Per tant, no és peix a l'andalusa, és peix a la catalana passat per Andalusia, per dir-ho així.
El que passa que és això que dius ara, no? També ens aporta, i mira, fa molt poquet, aquest final d'estiu, en parlàvem amb en Xesco Bueno, la cuina dels altres catalans, no? És a dir, la fregidoria, per exemple, en aquest cas, és una cosa que ha anat canviant, i ara què volen els cuiners i les cuineres? Home, fer un fregit que sigui bo, que sigui gustós, que sigui cruixent, i si això ha de passar per canviar, per exemple, o per barrejar farines, doncs es fa.
Sí, no? Sí, però els pescadors, que t'he dit, eren molt savis, saps com ho feien el peix fregit? Sense enfarinar-ho. Sí.
I com es feia això?
Doncs sense enfarinar, i no sols deien que si era ben fresc, doncs, tot i que hi havia pescadors que opinaven que el peix havia de ser davant de mà, eh? Compte, això és molt interessant, perquè els pescadors tenen també les seves opinions.
Clar, de fet, ara, Jaume, ja s'està començant a fer això de, ja que es fa el dry age amb les carns, també es comença a fer molts peixos...
Doncs els pescadors ho feien, això ja. Ja t'ho dic, que eren molt innovadors i ells mai farina, igual que mai posaven llimona amb el peix, que era un símbol que no era fresc, això ens ha vingut d'Andalusia i de Madrid, però mai per res del món ho troben un crim. I ja t'ho dic, i els pescadors de la Costa Brava no enfarinaven el peix.
Clar, i després tenim tota la part, diguem-ne, de la costa tarragonina fins al delta de l'Ebre, que també és molt rica la cuina de pescadors.
Allà amb aportacions diferents, com és el cas de l'anguila, l'anguila en suc, que és un plat fantàstic de la zona de l'Ebre, però també els rossejats, que són especialistes, perquè hi van anar valencians, i els hi van ensenyar les tècniques de cuinar l'arròs, els arrossos de peix, l'ús del pop, l'all i pebre, que és d'origen valencià, però és molt típic allà, es fa des d'all i pebre de pop, d'anguila, etc. Sí, és que són cuines complementàries amb les de la Costa Brava, i jo diria que molt riques, amb una gran varietat d'ús de peixos, i tot el món dels guisats, dels fregits, dels bullits. Recordem que també hi havia bullits tradicionals de peix. Allò que el francès en diu el corbullon.
El corbullon. Aquí... La bullinada, no?
No és ben bé això, no? És una altra cosa. O, aquí no en deien corbullon, ni en deien peix bullit, simplement. I al llibre hi ha diverses receptes de pescadors de Cadaqués, i és un peix que es bullia amb molt poc líquid, això era important, amb herbes aromàtiques i verdures, que és exactament la tècnica del corbullon francès. És a dir, que no cal importar coses a vegades, eh? Les tenim aquí, però simplement no les desconeixem.
Clar, de fet, Jaume, si pensem només en allò, en un plat de malalt, eh? Un arròs bullit,
també, sí.
Que al final hi acabes de posar una llussa o una llusseta.
O una rodella de lluç fresca, això sí.
I una mica d'oli negat o d'all i julivert per donar-li una mica de gust. Això és un plat d'alta cuina.
Home, i tant, no. I pescadors d'aquests plats els coneixien, eh? Els feien molt poc, eh? Perquè no solien estar malalts. Però eren plats més que feien les dones dels pescadors. Que quan vaig fer, per exemple, el llibre de Llançà, vaig distingir entre tres tipus de cuina. La cuina dels pescadors, que anaven a pescar, els que estan a la llotja, o de les dones dels pescadors, i la dels masos, eh? De les masies que hi ha a l'entorn urbà. I veies que eren cuines clarament diferenciades.
Clar, aquí hi ha una cosa, Jaume, també jo ara pensava que els ranxos d'un vaixell, per exemple, d'un barco que se'n va, diguem-ne, a alta mar, no? que va fer, per exemple, l'arrossegament, segurament que és molt diferent a un barco, per exemple, que va al peix blau a la nit,
sí,
no?
Sí, naturalment. Per exemple, ara, esclar, aquests barcos industrials, per dir-ho així, també se van fer cuina industrial. És a dir, molta cosa ja preparada, etc. Per tant, no és exactament la cuina de barca que coneixem, que es basa en... Si bé hi ha els barcos alleguts d'arrossegament, sempre és a petita escala, diguem, no?
Clar, de fet, abans tothom menjava el mateix i tenies les opcions, o menjar o no menjar.
O no menjar, exacte. Ara això com de petits afegès, també, que ens deien això. Si no t'agrada això, doncs mira, te n'empaires, com es deia.
Exacte. Suposo que això també deu haver canviat una miqueta, però encara hi ha molt aquesta tradició que els pescadors tenen, diguem-ne, la casa, no? La caseta, sigui a la vora de la platja o ja sigui, diguem-ne, en un lloc, diguem-ne, dins del poble, però encara es fa molt aquests ranxos,
sí.
Per celebrar, no?
No, i el pescador, a més, no hem d'oblidar mai, tenien hort, tots tenien hort, eh? I mataven el porc. I, de fet, Josep Pla fa la... Això és molt de Pla i molt de paradoxa d'en Pla, diu que en realitat el que els agradava era la carn. I la veritat és que en el llibre original hi havia plats de carn que els encantaven als pescadors. Per exemple, el plat que els agradava més, curiosament, era la vedella amb boets o amb pèsols. Però al llibre no hi surten aquestes receptes encara. I també els pastissos, que eren molt llaminers, les pomes farcides, això també ho feien a casa. Mataven porc, els agradaven molt els embotits, o el fuet, o la llonganissa, o la botifarra, o el cuec, com es diu a Tossa, que és un nom particular de la botifarra negra, o sobrassada a Tossa, que és tradicional. Això és molt poc conegut, aquest fet, però a Tossa hi havia tradició pels relacions comercials que tenien, tant en València com en Mallorca, de fer sobrassada. I, per tant, els pescadors també eren molt aficionats als embotits i a la carn. Això, l'escriptor Ruïra, que el cito aquí en el llibre, Joaquim Ruïra, en parla, parla de ranxos mariners que en realitat són de carn.
Clar, una de les coses que sap greu, Jaume, és, i sobretot, per exemple, tu que ja tens, diguem-ne, una miqueta més d'edat que jo, i jo ja ho noto, per tant, tu ho has de notar molt més, és aquesta, diguem-ne, aquesta pèrdua de patrimoni, no?, de la cuina catalana. No? Per exemple, aquí pocs llocs trobaràs les perdilles.
Sí, exacte. Perdilles, que són les pallarides. Són perdilles, el nom de Cadaqués. Altres llocs es diu pagellides, pallarides. Jo, la gent de pagès de petita, anàvem a buscar i ens les menjàvem. Això que dius és una cosa importantíssima, la pèrdua de patrimoni culinari. Que Santi Santamaria ja va dir que la cuina de fusió és confusió. I jo, això m'ha empès precisament un llibre que ara ja he acabat, que el tinc redactat, però de moment no he trobat editorial, que es diu A la catalana, que és un estudi dels fonaments antics i actuals de la cuina catalana en el moment que s'està perdent, possiblement definitivament, com a llengua. Que és un patrimoni que hem de conservar. I, a més, hi ha recollit plats que tot el món, que n'hi ha moltíssims, em m'ha sorprès molt a mi mateix, a tot el món, que es diuen a la catalana. Des d'Alemanya, França, Itàlia, etc. Encara que molt sovint no tenen res, la recepta no té res de català, però ells en diuen nova catalana.
Per exemple, clar, ara em feies passar les pagellides o perdilles, per exemple, a la zona de Canàries, que són les lapes.
Sí, i en fan sopes, no? Però ja en fan sopes.
I els fan també la vinagreta, sí. I
la aquí gent... en feien arrossos, o pescadors.
Arrossos?
Sí. Esclar, els pescadors, de fet, s'ho menjaven tot. Menjaven les patates de mar, que ara no les mengem. Els pescadors van ser els primers a menjar... o les anèmones o fideus de mar, quan a nivell de cuina urbana això no es menjava, i els pescadors ho van introduir, o les garotes o garoines, també les van introduir els pescadors. Esclar, aquí els pescadors eren autèntics depredadors, diguem. S'ho menjaven tot del mar.
I en canvi, per exemple, veus ara les anèmones, com dius, o per exemple el fetge de rap, diguem-ne, té una entitat que gairebé, home, no és el caviar, però gairebé.
Sí, bueno, el fetge de rap, el llibre en parla, em sembla, en relació a Catalunya Nord, se'n fa un paté. I el País Valencià, el fetge de rap, és molt apreciat i se serveix com a tapa a la planxa.
Escolta, truita de musclos? Ara...
Sí, qui és? És una recepta de pescadors de Llançà.
En sèrio?
Sí. Ja t'ho dic, que són molt imaginatius quan es posen a inventar coses.
De fet, és una d'aquelles coses moltes vegades que un hi pensa. O, per exemple, no, la pinyata de peix de roca. Què és això de la pinyata?
La pinyata és un plat dels pescaires de la Catalunya Nord, de la Costa Vermella, i pinyata és sinònim d'olla. Per tant, és una olla de peix. Que amb una característica, això sí... que aquí rarament s'ha mantingut, només en algun lloc ho he vist, que és ús del greix o sagí per cuinar el peix. Això a Catalunya
amb el
Nord...
Peix.
Amb el peix. A Catalunya Nord, que és la característica d'un plat que abans havies esmentat tu mateix, que és la bullinada, que és un suquet d'anguila o de peixos variats, però que amb la característica que té el toc de sagí, que li dona un toc i un gust especial.
I fixa't que hi ha una cosa, per exemple, que, mira, aquí en el llibre ja ho esmentes, dius, com ja va escriure Josep Pla, i com saben, i sempre han practicat, els pescadors, una de les millors formes de fer el peix és a la brasa. I això, aquí, ara ho comences a veure, dic ara i
sí.
Puc dir 4, 5, 7, 8
però
anys.
Fa poc.
En canvi, és a la zona de Guetària, del País Basc.
No, o Grècia. Grècia, sempre que viatjàvem a Grècia, ens meravellava com allà conservaven la brasa. És a dir, peix acabat de pescar, que havies de regatejar el preu, perquè et donaven un preu, evidentment veies que eres un turista. Jo recordo una vegada a Creta que vaig estar quasi mitja hora regatejant el preu d'una orada, perquè em demanaven un preu exorbitant. I al final ens vam entendre, vaig dir, bueno, què em pagaries al teu país? Jo vaig dir un preu, i encara tot això va ser més car. Però allà sí que era la tècnica dominant, era la brasa, que ara per sort s'ha recuperat una mica.
O, per exemple, els espetons a la zona d'Andalusia,
sí, exacte,
no?
Fantàstics.
Que, a més, avui en dia és una cosa, diguem-ne, que està molt a la moda, és molt comercial, fa molt d'estiu,
sí.
I aquí hem perdut les sardinades, no?
Els hem perdut perquè som tan esnobs que ens creiem que com fa... Bueno, diríem que fa pagès, encara que no siguin de pagès, però bé, però és això, diguem, no? I, en canvi, el millor que farem o sardines a l'espeto perquè deu sonar com més modern o més cosmopolita, etc. I aquí també es feien unes bones sardinades amb una característica dels pescadors d'afegir-hi vinagre.
Bona.
El llibre ho explico. I, a més, és extraordinari. Jo ho faig, quan, si em faig a casa, sempre hi afegeixo un raig de vinagre de cooperativa, que és molt més suau que el vinagre comercial, diguem.
Escolta, què és el gambaire?
El gambaire, bé, és un peix de les espècies de taurons o peixos sense escata, que els pescadors tenen dues teories sobre això. Alguns els agraden molt i els altres gens. I, per exemple, són els peixos més consumits a Mallorca, tots aquests peixos, per exemple, que en diuen sense escorxa, a Eivissa concretament, serien familiars de la bastina, el gat, el gató. Els balears són molt més consumits per influència antijueva. Com que estan prohibits a la religió jueva, doncs allà per dir que no són jueus, doncs s'afarten d'aquests peixos.
N'hi ha un, diguem-ne, que no és tant d'aquí, però en canvi sí que ens aporta una gran cultura culinària, com és el peixo palo, no?
Home, el peixo palo... No, és d'aquí,
clar.
Perquè no, només es cuina bé aquí, igual que el bacallà és d'aquí.
Clar, però no diguem-ne...
Però, per exemple, mira, aquell cantant islandès que va fer programes a TV3, que parla un català perfecte, ara, té un nom que jo no puc
pronunciar.
Sí, exacte. Ell mateix deia que no es podia menjar el bacallà al seu país, que no en sabien de cuinar-lo. el bacallà és un peix catòlic. Fins que no es bategi es converteix en catòlic, jo he fet, de fet, un llibre sobre el bacallà, doncs no es converteix en un peix menjable. És el pitjor peix del món per menjar-lo fresc. I, en canvi, molts restauradors esnobs treuen escrei i bacallà fresc quan no val res, molt millor llus posats a menjar. El bacallà només és bo quan és salat i batejat pels catòlics.
Hi ha una preparació que jo crec que ha traspassat fronteres i avui en dia, fins i tot, jo sempre dic que és una manera de una cosa és la salsa i l'altra és el plat, però és la romescada, el romesco.
Sí, és fantàstic. Bueno, això és la gran aportació. També va arribar a la Costa Brava. Aquí hi ha receptes de romesco de pescadors de la Costa Brava. És la gran aportació a escala mundial. Jo he escrit que el romesco, per mi, és la salsa de tradició popular més important d'Europa, per sobre de qualsevol salsa grega, italiana, etc. I això és un invent dels pescadors del Serrallo, de Tarragona, el barri mariner de Tarragona. És fantàstic, I a més hi ha diverses combinacions, amb patates, amb mongetes, que és molt atrevit, és a dir, fer peix amb mongetes, realment se li va atrevir, això només un boig havia de ser el que es va atrevir a fer-ho.
Clar, hi ha una cosa que és molt important, sobretot un producte, que els restaurants sembla que només sàpiguen fer d'una manera, no? Que és el pop.
Sí, ui, hi ha infinites maneres. Aquí hi ha receptes sorprenents de pop, per exemple, barrejat amb carxofes i cigrons, que és una recepta que crec que és d'origen andalús, que feien els pescadors catalans, o pop amb patates i allioli, bullit o guisat. I bullit també és de dir una cosa curiosa, que els pescadors, a part de menjar peix o pavo, els agradava molt el bacallà. I un dia a la setmana, que era el dilluns, normalment menjaven bacallà bullit amb patates i cebes, amb un bon allioli molt sovint. I per tant, fixa't, un peix que ve del nord, que és fòssil o mòmia, com deia Josep Pais, com una mòmia, doncs en canvi es converteix en un plat preferit dels pescadors catalans. I el pop també, el pop. El que aquí no els agradava, i Josep Pla se'n fa reflex d'això, era el pop a la gallega. El trobaven massa simple i poc sofisticat. En canvi, ara ha triomfat. I francament, és un plat fantàstic, haig de dir. Vull dir que a vegades les coses més senzilles són les més bones.
Jaume, per acabar, podríem agafar el llibre d'en Josep Pla, El que hem menjat, allà que diu, ell explica, no?, el seu top 10 dels peixos,
sí,
i marisc.
Sí, aquí ho cito el llibre, també. Sí.
Exacte, però jo et demanaria els teus, potser no tant el top 10, però els teus 5 millors peixos que se'n poden fer un bon plat de la nostra estimada cuina.
Bueno, en primer lloc, i amb això coincideixo amb en Josep Pla, la sardina.
La sardina.
Sí, perquè realment, si la sardina és fresca, cada vegada en tindrem menys, per desgràcia, perquè en el golf del Lleó sembla que ja no n'hi ha. Bueno, en primer lloc, la sardina.
El segon?
El segon, realment, el nero, que ara no se'n troba. Perquè recordo un cuscús de nero menjat a Sfax, a Tunísia, que en tinc un record inesborrable. I la meva mare de petita, que era a pagès, feia nero, que ho portaven pescadors de l'escala amb una furgoneta. Després, el tercer, jo diria, però només de peixos, no de mariscos. El tercer, segurament, l'escòrpora. El quart, el serrà. I el cinquè, aquesta barreja extraordinària de peixos fregits, que en diguem morralla, i que només ho he trobat a tot el Mediterrani i a l'Atlàntic, un lloc ho he trobat exacte que va d'aquí, a Nàpols, que en diuen paranza. Això m'entusiasma, i és un esmorzar ideal, combinat amb pa amb tomàquet, com el Carme Ruscalleda feia, doncs ho trobo un dels plats més meravellosos de la cuina catalana.
Que bonic poder-te trobar això, no? Un plat de morralla fregida.
Exacte.
Amb pa amb tomàquet, amb un bon raig d'oli d'oliva.
Exacte, és fantàstic, és una combinació, a més, absolutament perfecta, és un 10 per mi,
Jaume, que aquesta tertúlia que avui hem vingut a fer aquí, Porqueres, a casa teva, serveixi per reflexionar una miqueta sobre la gran cultura que tenim de plats, de productes, de peixos, de marisc, i que, en canvi, malauradament...
De tècniques... I les parts del peix, que els pescadors també el tenien en compte, com els japonesos, saps, que fan gambes en diverses cocions, això els pescadors també el tenien en compte. Sí.
Jaume, moltes gràcies una vegada més.
Gràcies a tu.
Anem a cuinar una mica?
Exacte.
Va, amb olla o amb cassola?
Farem amb cassola un suquet.
Doncs va, un suquet. Salut.
Gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
ja tenim l'Esther Roelas a punt des de Badalona, des del carrer... Esther, no hem parlat mai. On vius tu de Badalona? Al centre o més cap a Marina?
Tu coneixes el Màgic Badalona, que té forma de pilota de bàsquet?
No.
Pues ja estàs anant a visitar-lo. És un centre comercial que té forma de pilota de bàsquet.
No m'has convidat mai a Badalona.
Ah, pues estàs convidadíssim.
Sí?
Al costat del Palau de la Penya.
Ah, aquí sí que hi està.
Aquí sí, eh?
Sí,
on
la Penya.
On fan els concerts.
Sí, sí,
pues
sí, veus?
Al costat.
Molt bé, molt bé. A veure, va.
Et porto un vi.
Vi negre?
Sí.
I què farem amb aquest vi negre?
Mira, aquest vi el fiques a reduir amb unes 3 cullerades de sucre. Ja saps que a mi m'agrada molt el mosto.
Ah, ja sé per on vas. Allò, que quedi com un xarop de vi negre.
Sí.
Molt
sí.
bé.
I amb això farem un batut, vale?
Hosti, tu. A veure, va.
Mira, agafes els aranyons.
Sí.
Li fiques iogurt.
Sí.
I en comptes de sucre, li fiques aquest xarop que acabem de fer amb el vi.
Oh, que bé, i que ja el tenim fred.
Sí, home, i tant.
Clar, la dolçó, diguem-ne, seria com una mena d'aranyons amb rop.
Sí,
eh?
Sí.
Que bé, ben trituradet.
I això ho deixes refredar bé i és una beguda super refrescant. Ja m'ho diràs.
Home, que sí, hombre. Sí, fantàstica, no?
Ah, has vist? T'agrada o no?
Que bona. Roelas, demà, últim dia de classe.
I què fem?
Espero que una recepta dolça, fàcil, bona, gustosa,
això ja
econòmica.
Ho tenim fet.
Sí?
Això ja ho tenim fet.
Molt bé, vinga, va.
Som-hi.
I des de l'Olivar d'en Jan, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Hi ha una vinya molt vella que li diuen el Fornàs, ben vorejada d'ametllers, figueres i una pomera. Tanco els ulls i veig còrrecs ben nets. De tan vella ja ningú sap quan fou plantada. Només els ceps ho coneixen, només la terra t'ho explica. Algú que no li agradava uns anys la va malportar, però sort que en Jan, amb el seu mestratge, ben bé la va guiar. Mai agraïm prou i ho fem quan la gent se'n va. Doncs que serveixin aquestes paraules per tu, el meu mestre Jan. De savis en sona una estona, doncs el seu coneixement és ancestral. No agraïm mai prou, però vull, jo vull fer-ho, sense falacs que no t'hi van.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner Alain Duquesne que diu... És important no confondre la cuina fusió amb la cuina confusió, que és el que han fet molts cuiners que s'han limitat a barrejar sense sentit. Esperem que us hagi passat molt bé amb aquesta fonda i, si tot va bé, ens tornem a trobar en la pròxima fonda, perquè aquí sempre tenim obert. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran. La visca al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci
vista, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.